Coses de nens.
El grup de recerca translacional del càncer de la infància del Vall d'Hebron, Institut de Recerca, lidera un projecte europeu que estudia l'ús dels micrornes com a eina terapèutica per al càncer infantil d'alt risc, és a dir, per als càncers més agressius. Els micrornes són petites molècules que regulen l'expressió genètica i que, per tant, tenen un paper clau en molts processos cel·lulars, especialment en el procés que condueix a la iniciació i la progressió dels tumors. Podríem seguir explicant aquest projecte de recerca, fer servir paraules que potser la majoria de nosaltres no sabem massa què volen dir, però que millor que escoltar aquestes explicacions de la mà de les dues persones, dues d'elles, que estan liderant aquesta iniciativa. Són el doctor Josep Sánchez de Toledo, responsable d'oncologia i hematologia pediàtrica de l'Hospital de la Vall d'Hebron, i el doctor Miquel Segura, que és responsable d'aquesta línia de recerca pionera en el grup d'investigació translacional del càncer a la infància. Doctors, bona tarda, com estan?
Hola, bona tarda, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doctor Sánchez de Toledo, abans de començar a dir-li que és un plaer tornar a tenir-lo aquí a la tarda amb nosaltres i poder conversar altra vegada amb vostè, gràcies per ser una vegada més aquí als estudis de la xarxa de comunicació local. Hem intentat explicar en la presentació, però si us plau, expliqui'ns perquè ho entenguem tots. De què parlem quan parlem d'aquests micrornes?
Quan, bueno, primer, en primer lloc, un plaer estar una altra vegada aquí amb tots vosaltres a l'emissora. Quan parlem dels microRNAs, no estem parlant d'unes petites... L'RNA, que coneixeu com l'àcid ribonucleic, té la particularitat de que participa d'una forma fonamental amb la creació de proteïnes. Tot el nostre cos està ple de proteïnes i aquestes proteïnes regulen totes les funcions cel·lulars del nostre organisme, no? Els microRNAs no tenen aquesta capacitat de formar proteïnes, però sí que tenen la particularitat de poder regular l'expressió no d'un sinó de molts gens, o sigui, de com es comporten diferents gens de l'organisme que estan involucrats en la producció o en la producció de diferents neoplàsies i o, per exemple, en la protecció frente a diverses neoplàsies, no? En particularment és una nova estratègia per intentar assolir unes taxes de supervivència més altes en aquells tumors en els quals, si bé la taxa de supervivència del càncer infantil de curació se situa actualment en els països desenvolupats entre un 75 i un 80%, doncs intentar anar esgarrapant pas a pas i a poc per anar incrementant les taxes de supervivència en les nostres criatures.
Per tant, aquest és l'objectiu, eh? Incrementar la taxa de supervivència d'aquelles criatures que, com vostè deia, pateixen algun tipus de càncer, eh?
Mm-hmm. Al llarg de la nostra curta història, coses que, o projectes d'investigació que en el seu moment pues semblaven que eren investigacions de tipus bàsic, per dir d'alguna manera, que estaven construint a l'edifici, però després s'ha constatat que moltes d'aquelles coses s'han convertit en la rutina de laboratori diària per establir el pronòstic d'una malaltia oncològica en el nen, o establir el pronòstic, un millor diagnòstic o un millor tractament, no? I així és com anem avançant en totes les coses, no? Coses que ens permeten, a través de la biologia molecular, pues fer els diagnòstics més precisos, fer un pronòstic més adequat, amb el qual podem tractar d'una forma més individualitzada els nostres nens, i per altra banda pues millorar el pronòstic de moltes d'aquestes malalties, no? I probablement el doctor Segura ens explicarà també com podem actuar a través dels microRNAs en el tractament futur de no totalment, sinó el diagnòstic, pronòstic i el tractament d'algunes d'aquestes malalties.
Doctor Segura, expliqui'ns-ho, com podem actuar en aquest sentit?
Hola, bona tarda, moltes gràcies. Pues, com bé diu el doctor Sánchez de Toledo, la supervivència dels nens ha arribat a uns nivells bastant alts. El problema és que seguim tenint una petita part d'aquesta població que no respon als tractaments actuals. I dels pacients que sí responen, després a la llarga també poden patir una sèrie d'efectes secundaris deguts als tractaments actuals. Llavors, encara que són molt bons i han servit i serveixen per un gran nombre de pacients, necessitem eines noves, aproximacions terapèutiques noves que permetin que aquest percentatge de nens que no responen, o bé aquells que responen però que després pateixen efectes secundaris, necessiten noves aproximacions. I una d'aquestes possibilitats és la utilització d'aquests microRNAs. Llavors, aquests microRNAs que es van descobrir fa uns 20 anys, però no ha estat fins als darrers 10 on s'ha vist que realment poden tenir un paper molt important en el desenvolupament de malalties, i el càncer no n'és una excepció.
Aquest projecte, digui, senyor Noguera.
Bueno, no, només es constata això, que aquests microRNAs, que són uns reguladors molt importants, s'ha vist en els darrers anys que normalment es perd la seva funció, i llavors recuperar aquesta funció mitjançant l'administració terapèutica pot representar un efecte clínic important, i que és molt diferent als tractaments que s'han utilitzat convencionalment.
Per tant, canviaria el tractament que reben els nens afectats per aquests càncers del risc, eh?
Clar, en el cas que funciona, una cosa si funciona, diguem, no la toquem, no? Però potser podria arribar a millorar, o que les drogues que s'estan administrant actualment les poguessin donar en cicles més curts o en dosis més petites, de manera que fossin igualment eficients, però amb efectes secundaris molt més reduïts, diguem.
S'imaginen vostès poder fer arribar una droga amb una petita quantitat, quasi, per exemple, depositar-la en la cèl·lula que està malalta? Pues, aquesta seria una de les vies d'actuació.
És un projecte europeu, únic a tot l'estat espanyol.
En aquest cas, aquest aspecte, sí.
Amb quin finançament han comptat? Amb quins suports en aquest sentit?
Això el doctor segur ho explicarà millor que
clar, actualment diguem, la Unió Europea aposta per finançament per investigació de qualitat, i té una sèrie de programes per atreure a investigadors amb una trajectòria d'excel·lència que han estat a l'estranger i que han ampliat allà la seva formació, i que després volen tornar a Europa i aprofitar tot allò que han après per posar aquí, o per posar en marxa aquestes línies d'investigació. I aquest va ser un dels meus casos, en els que jo em vaig doctorar a la Universitat de Lleida, però poc després vaig marxar als Estats Units, concretament a la Universitat de Nova York, on vaig desenvolupar la meva investigació translacional i la utilitat que poden tenir els microRNAs tant en l'inici com la progressió de malalties oncològiques. Llavors, la idea ha estat, després d'aquests anys de formació, aquest programa europeu ens permet la reincorporació al sistema d'investigació espanyol, i més particularment al sistema català, i aprofitar tots aquests coneixements per posar en marxa aquesta nova línia d'investigació, que, com bé has dit, no hi ha càncer infantil a Espanya, no hi ha ningú que estigui fent això.
Clar. No sé si hi ha fixat algun calendari per aquesta línia de recerca.
Doncs anem a poc a poc. Aquest finançament és per 4 anys, però això és només el punt de partida. De cara a que això no té un principi i un final en aquests 4 anys, sinó que això ha de servir per posar en marxa. Per posar en marxa el projecte, i no només això, sinó poder ampliar el grup, diguem, atreure majors recursos i fer aquesta línia més gran. Ara, per exemple, estem molt centralitzats, diguem, en la investigació en neuroblastoma, que és un dels tumors del sistema nerviós, però en tenim molts d'altres.
Aquests tumors malignes, eh?
Sí. Però tenim molts altres que són potser una mica menys freqüents, però que a la vegada doncs necessiten d'aquestes noves teràpies, perquè les que hi ha ara no funcionen.
Aquest tumor que ha anomenat ara, doctor Segura, el neuroblastoma, aquest tumor maligne, a qui afecta sobretot?
Doncs, bueno, és un tumor infantil, en molt pocs casos després de l'adult, i que té un comportament molt heterogeni. Podem tenir casos en què els nens es curen sols, pràcticament sense fer-los cap intervenció terapèutica, però n'hi ha d'altres, malauradament, que necessiten uns règims terapèutics molt intensos. Això potser ens pot donar més informació al doctor.
No, es tracta d'un dels tumors més freqüents per sota dels 2 anys de vida, el neuroblastoma, i és un tumor amb una àmplia expressió des del punt de vista del seu comportament biològic, com deia el doctor Segura, des de tumors localitzats, que el tractament és mínim, inclús quan apareixen després del naixement, doncs poden involucionar espontàniament, o sigui, desaparèixer per si mateixos, no?, a situacions quan són estadius avançats, en els quals encara amb els tractaments més sofisticats i les aproximacions al tractament des de diferents vessants, quimioteràpia, radioteràpia, cirurgia, trasplantament de moll de l'os, tractament amb immunoteràpia, etc., però les taxes de supervivència estan lluny d'aquestes que jo parlava al començament, del 80%. O sigui, són tumors que en els estadiatges avançats, pues encara avui per avui no, la supervivència, la curació està lluny del que sempre hem intentat anar assolint a poc a poc, no?
Doctor Sánchez de Toledo, quan vam tenir la sort d'entrevistar-lo la temporada passada, era poc abans que li atorguessin el Premi Català de l'Any, ens va explicar que afortunadament el seu departament no estaven patint directament la crisi. Continua, podem dir el mateix?
Sí. En aquest aspecte, a veure, també penso que no és una, és un tema, el del càncer infantil, pues, sí, amb unes connotacions molt específiques, i que realment pues, possiblement l'incidir en aspectes que poguessin retallar qualsevol tipus de situació, pues, probablement no serien de rebut, no? En absolut. O sigui que tinc que dir que això és així, no? O sigui que realment el tema econòmic, que desgraciadament és veritat que està afectant a moltes esferes de la nostra societat, no? En el cas del càncer infantil, en el tractament diari, en l'assistència diària, no ha afectat.
En referència al premi, ha representat algun canvi?
Varios.
Sí? Quins?
Varios, però relatius, no? Al principi, és veritat que jo no sóc una persona coneguda, per la gent la coneixia pel metro i per l'autobús i tal, no? En el camp del Barça vaig tindre que canviar alguna de les meves costums que tenia, no? O sigui que això també és veritat.
Ah, sí?
Sí, amb el menjar cacauets no queda tan bé. I des del punt de vista ja més serio, els meus nets, els bessons, sí que m'han dit després del premi, diu, però escolta, t'han donat una copa, sí o no? Això era important de cara amb ells, no? Realment sí que tens la sensació o tens la percepció que tens una responsabilitat a sobre, o sigui, en diferents esferes del dia a dia, no? O sigui, un reconeixement en el qual la societat t'ha donat la seva confiança per diferents motius, probablement cada un per una raó determinada, pues tens que intentar pues estar a l'alçada d'aquesta responsabilitat, que probablement abarca moltes situacions, però que realment sí que entens que quan allò se't va donar aquell guardó, pues era el reconeixement a un grup humà que en aquell moment, bueno, jo tinc la impressió de representar-lo, no? Els nens, les famílies, els metges, les infermeres, auxiliars, zeladors, etc. O sigui que en aquest aspecte sí que tens com no un pes a l'esquena, una motxilla, no?, que és agradable, però sí que també hi ha altres aspectes que, pues, home, jo diria que a vegades se t'escolta més ara també, no?
Ara se l'escolta més. Imagino també que treballa encara amb més força i amb més intensitat de la que ho feia, eh?
Bueno, això, la veritat és que la feina...
Sempre ho ha fet amb molta
energia. Sí, la feina nostra, com és molt encisadora, i és una feina molt... Cada dia és diferent, i per altra banda has pogut veure l'evolució de moltes coses al llarg de la vida professional. Realment és de molt agrair, no? Això sí.
Doctors, estem ja en plenes festes de Nadal, podríem dir. Quin ambient es viu aquests dies a la planta d'oncologia infantil de l'Hospital de la Vall d'Hebron?
Pues aquests dies, la veritat és que han sigut dies realment a nivell de les... Aquests dies hem tingut a la visita de diferents persones que han vingut a contribuir a canviar el dia a dia de les criatures, no?
El Maglari, sembla que va venir.
Aquests dies ha estat el Maglari, sí. Cada dijous està el Màgic Andreu, cada l'altre dia va vindre, vam tindre la sort de que compartís amb nosaltres un parell d'hores el Lluís Soler, l'artista, l'actor de teatre,
sí,
que va estar ensenyant a les criatures i als pares i mares a llegir una poesia, a llegir els versos. Hem tingut una orquestra que ha vingut a cantar, a tocar, perdó, Nadales de músics professionals, dir que van a, allà van treure el nom, a les Nadales Solidàries, es van posar allà mentre actuaven, no?
Sí.
O sigui que estem tinguent moltes, diguéssim, actuacions, totes elles espontànies i solidàries amb les criatures. Cada dia s'està intentant que sigui un dia diferent, no? Sí, això és important, no?
És important
i a més, com diria aquell, pues, con los tiempos que corren, no?
Clar.
O sigui que és important que, encara que siguin a coincidint amb aquestes dates, que són dades, pues, dates aquestes que hi ha que intentar, pues, somriure. La gent somriu sempre en el nostre servei, encara en les situacions més dramàtiques. És una cosa que vam aprendre dels nostres predecessors, sempre intentar que el somriure estigui a la cara de tothom, no? Però són unes festes difícils, també.
Clar.
El Nadal, en el món dels hospitals, el Nadal, en el món de la malaltia, a vegades són dates que són difícils.
Clar, per exemple, dimecres hi haurà nens que passaran aquest Nadal a l'hospital com cada dia.
Exacte. Sí,
i aviat veurem aquelles imatges a la televisió on veiem, per exemple, futbolistes repartint regals. Imagino que aquest simple gest ajuda molt a aquests nens i nenes.
Es transforma, aquell dia és diferent, o sigui, és l'intent de que cada dia sigui, per un motiu o per un altre, sigui un dia diferent, o sigui que les criatures, no les criatures sinó els pares i les mares i els avis, que són una part molt fonamental de la temàtica, que a vegades queden una mica al costat, no? Però que esperin aquell dia amb alegria, a veure quina sorpresa els hi depararà, etcètera, no? És important transformar cada dia, intentar que cada dia sigui diferent de l'anterior.
Quants nens i nenes tenen que viuran aquesta situació? Per tant, que el Nadal el passaran aquí, a la planta de l'hospital.
Sempre intentem que siguin els menys possibles, que els quedin en aquest hospital, en el servei ingressats allà a la Vall d'Hebron, pues, que quedin els menys possibles. Però me temo que no seran els menys possibles, sinó que ja que seguir amb els tractaments, ja que seguir amb el tractament del dia a dia, i a vegades no pots deixar passar els dies perquè siguin festa o siguin Nadal, no? Amb la qual cosa és possible que en aquests dies, pues, hi haurà 6 criatures que estaran a les càmeres d'aïllament, pues, perquè han estat sotmeses a un trasplantament de moll de l'os, i uns altres, i 24 més, que també estaran ingressats a la planta.
Ens hem referit fins ara molt als nens i nenes, i els pares i mares reben alguna mena de suport també des de l'hospital?
Els pares i mares
d'aquests nens afectats,
sí, els pares i mares tenen el suport de, fonamentalment, jo de tres aspectes, jo dic sempre, igual no estic amb raó. Primer, les infermeres són encara que sembli, són els àngels de la guarda, no? Són les persones que estan tot el dia amb els nens, i amb els pares els coneixen en profunditat, que saben dels seus problemes, etc. Després dels psicòlegs, dels psicooncòlegs,
sí,
no? Que intenten reconduir aquelles situacions que es produeixen davant d'un diagnòstic d'aquesta envergadura i durant el tractament, i després de tot aquell equip que hi ha al voltant de tota la gent, que cada un en el seu moment va donant suport, no? El metge que ho fa de forma, pues, des del punt de vista clínic i més puntual, pues, o, per exemple, jo sempre poso la gent, ara no em vull deixar ningú, jo, no?
Però sí,
de la importància que té quan la senyora de la neteja, que és la primera persona que moltes vegades, junt amb les infermeres, entra a l'habitació del nen quan el nen es desperta, no? La primera paraula que diu aquella persona.
Clar.
És fonamental. O sigui, el que et despertis amb una persona agradable al costat,
i alegre, no?
Exacte, això és fonamental. El salvador que tenim a la planta, José Ramón, és algo excepcional.
Sabem que formen un gran equip, doctor Sánchez de Toledo, cap d'Oncologia, Hematologia Pediàtrica a l'Hospital de la Vall d'Hebron, i doctor Miquel Segura, coordinador d'aquest projecte de recerca pioner en el grup d'investigació translacional del càncer a la infància. Gràcies a tots dos avui per ser els estudis de la xarxa. Enhorabona per aquests avenços en el camp de la investigació. Esperem que puguin aconseguir això i molt més.
Moltes gràcies.
Gràcies i bones festes.
Igualment, gràcies.
La tarda, un programa 100% local.